Bon dia. La nova llei europea de política agrària comportarà una nova manera de cultivar les terres i de portar les finques a la Garrotxa.
L'informatiu del migdia.
Provocarà segurament un canvi de model, no de model de cultiu, sinó de manera de cultivar i de portar les finques. De totes maneres, per exemple, la crisi energètica també ens porta això, o sigui, quan estem parlant de sembres amb sembra directa, que, per exemple, la Garrotxa no es fa massa, la Garrotxa, la gent és bastant de llaurar.
Són declaracions del coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Narcís Poc, a Ràdio Olot i a Olot Televisió. Poc creu que la nova llei és molt més proteccionista amb el medi ambient, però la seva aplicació comportarà una reducció de les collites a curt termini. De seguida entrem en detall d'aquest tema i altres, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimarts 17 de gener del 2023.
El dia en 4 minuts.
Seguim parlant de meteorologia perquè les pluges que han caigut a la Garrotxa durant el 2022 han deixat un 40% menys d'aigua. És una tendència que s'ha anat repetint en anys anteriors i que, si continua, acabarà provocant canvis a la pagesia. Alguns pagesos ja s'estan plantejant canvis en el sistema de conreu degut a la falta d'aigua. El meteoròleg d'Olot Televisió és Luis Mi Pérez.
Durant el 2021 hi va haver pluges que van quedar entre el 60-70% de l'aigua que sol caure, per tant, un dèficit en alguns casos del 40%, doncs bé, al 2022 li hem d'afegir un altre 30-40% de pluja.
A la pàgina política, la CUP d'Olot planteja una pista de gel sintètica a la plaça Major com a alternativa a la crisi energètica. Consideren que es podrien dur a terme altres propostes a la zona per tal de dinamitzar el barri. Un dels membres de la CUP d'Olot és Lluís Riera.
L'oci d'aquesta ciutat, des del nostre punt de vista, ha de ser un oci participatiu, ha de ser un oci plantejat per tots i totes i que treballi amb tota una sèrie de valors de responsabilitat social.
A Sant Joan les Fonts, Maria Vidal tornarà a encapçalar la llista de Junts a les properes eleccions municipals. L'actual alcaldessa ha presentat la seva candidatura aquest dilluns, fent una reflexió dels 3 anys i mig en el càrrec.
Em presento com a candidata també perquè aquests darrers anys, doncs, que he estat treballant pels santjoanencs i santjoanenques, pel seu benestar, he vist créixer la meva passió pel servei a la comunitat a través de la gestió d'un ajuntament.
En cultura, el primer pis torna al Teatre Principal d'Olot després de l'aturada per la pandèmia. Aquest programa ofereix als seients que queden lliures en els espectacles escolars a les persones jubilades i majors de 60 anys. De moment ja té programats 2 espectacles per aquest gener. La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot és Esther Forment.
Són propostes professionals de molta qualitat i que no només estan adreçades als escolars, perquè hi ha moltes d'aquestes propostes que podria veure, com ha dit en Pep, qualsevol persona.
I les activitats de l'agrupació de passebristes d'Olot i la Garrotxa recuperen la participació d'abans de la pandèmia. Aquest Nadal, milers de persones han visitat els pessebres repartits per la comarca i en altres punts de dins i fora del país. El president de l'Associació de Passebristes d'Olot i la Garrotxa és Miquel Serrat.
En aquest any diríem que hem recuperat de la pandèmia, però no hem assolit les xifres d'abans de pandèmia. O sigui, és bo perquè sembla ser que la gent portaven 20, o 20 o 21 que no fèiem aquest acte.
En esports, la Unió Esportiva Olot tanca la primera volta a 8 punts de la permanència. Després de l'empat contra el Prat, els olotins només han aconseguit guanyar 2 partits, tot i que encara queden la meitat dels enfrontaments. El repte de la salvació és complicat i és per això que durant aquesta finestra hivernal del mercat arribaran 2 o 3 atacants més a la plantilla. El tècnic de l'Olot és Jonathan Risueño.
Jo crec que estic fent un màster d'insistència, de treballar, però estic molt content en el grup. És que pareix mentira, però és que jo estic molt content en el dia a dia, en el grup, en el club, en tot, i per això me sap molt greu.
També parlarem de tennis perquè pocs mesos després d'anunciar la seva retirada com a jugador del tennis professional, Tomi Robredo ja té entre mans un projecte d'entrenador. L'extenista olotí s'ha fet càrrec de la coordinació esportiva de Chun Xin Seng, jugador de Taipei de 21 anys.
Va sorgir pel meu representant, ell em va dir que l'acabava de fitxar i que necessitava l'ajuda d'algun jugador, ex-jugador, que que el pogués assessorar perquè bueno, doncs anava una mica perdut, no tenia entrenador, no sabia pas on fer el físic, on entrenar.
I tancarem la carpeta esportiva parlant de l'olotina Jennifer Pareja, que és la nova directora general del programa de suport als esportistes de l'Associació d'Esports Olímpics. L'ex-waterpolista tindrà la funció de ser la nova coordinadora d'aquest programa, que es basa en donar suport al desenvolupament dels esportistes del rendiment.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. Nova marxa lenta dels taxistes de Barcelona contra les VTC. Els VTCs tradicionals, els vehicles que ofereixen majoritàriament servei a empreses, també faran una altra marxa lenta en protesta per l'actual normativa del sector. La Moncloa intenta frenar les vergonyoses mesures antiabortistes de Castella i Lleó. El Consell de Ministres aprovarà un requeriment d'incompetència a la Junta de Castella i Lleó perquè aclareixi si ha aprovat un nou protocol sobre maternitat. En successos, un mort en el xoc entre els dos cotxes a l'L311 entre Cervera i Tarroja de Segarra. Aquest any ja han mort 12 persones a les carreteres catalanes en 11 accidents de trànsit. A la pàgina internacional, veto a la llei trans, Londres bloquejarà per primera vegada una llei escocesa. És la primera vegada que el govern britànic veta una llei d'Escòcia des de que l'any 1998 es va establir l'autonomia. Almenys un mort i 7 desapareguts a Tailàndia per l'explosió d'un petroler. La deflagració ha passat mentre es feien tasques de manteniment i la seva força ha afectat cases a prop del port i ha causat diversos ferits. I un parallamps làser provat amb èxit després de 50 anys d'experiments frustrats. El parallamps no han variat gaire des que els van inventar Benjamin Franklin i amb làsers, en un futur, es vol protegir millor infraestructures crítiques.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
L'ambient de ple hivern ens acompanyarà els propers dies. Molt dur el fred a partir de dimecres nit, dijous i les matinades del cap de setmana molt sota zero i glaçant pràcticament a cota zero, arran de mar. De moment avui acaba de passar aquesta pertorbació, aquest front que el vespre, la nit, va deixar ja el terra ben blanc a la Cerdanya, nevant cap als 1.000-1.200 metres, altres sectors també del Ripollès i del nord d'Osona, poca cosa tot plegat. Bé, amb una temperatura que avui tendirà a pujar lleugerament a la tarda, la neu pujarà cap als 1.000-1.300 metres durant el dia, a mesura també que avanci al matí i migdia aquesta nevada del Pirineu i Prepirineu anirà minvant i, per tant, la situació s'anirà normalitzant. Però cal destacar que la nit torna a arribar un front fred, es reactiva una mica la nevada, ja baixant cap als 800 metres. Nevada que avui pot deixar, en general, d'1 a 5 centímetres. Pirineu Oriental i Prepirineu, difícilment a la resta. Bé, ventades fortes o molt fortes, a l'extrem sud de Girona, tocada al Montseny, de les Guilleries, es poden superar els 100 km per hora de vent de ponent, i a bona part de les comarques de Girona, pràcticament, no farà gaire vent, curiosament, cap a l'Empordà, per exemple. No descartem, doncs, algun ruixat en aquest sector on el vent s'atura, amb aquest aire fred es poden formar xàfecs. Bé, situació de dimecres marcada per aquest descens de la temperatura, gira el vent a nord i nord-oest, i atenció, dijous nit i matinada de divendres, en plena glopada freda o molt freda, podria nevar a cota pràcticament zero a qualsevol indret de les comarques de Girona. Sembla que és una nevada feble, però ens vindrà molt, molt aire fred.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 17 de gener del 2023 i ho fem parlant de la nova llei europea de política agrària que comportarà una nova manera de cultivar les terres i de portar les finques a la Garrotxa. Ho ha dit el coordinador territorial d'Unió de Pagesos de les comarques gironines en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. Narcís Poc creu que la nova llei és molt més proteccionista amb el medi ambient, però la seva aplicació comportarà una reducció de les collites a curt termini, informa Guillem Guardiola.
Els pagesos de la Garrotxa es preparen per aplicar la nova llei europea de política agrària. Contempla més mesures mediambientals, una major conservació, més control fitosanitari i, en definitiva, una agricultura més verda. I és que es considera que la pagesia pot contribuir a mitigar el canvi climàtic. Els pagesos consideren que moltes de les ajudes que es donaran des d'Europa serviran per compensar la reducció de la producció que suposarà el compliment de la nova normativa. A la Garrotxa, els pagesos veuran com la gestió de les seves finques haurà de ser diferent. Narcís Poc és el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines.
Provocarà segurament un canvi de model, no de model de cultiu, sinó de manera de cultivar i de portar les finques. De totes maneres, per exemple, la crisi energètica també ens porta això, o sigui, quan estem parlant de sembres amb sembra directa, que, per exemple, la Garrotxa no es fa massa, la Garrotxa, la gent és bastant de llaurar. Per què? Perquè tenia una comarca doncs, amb una pluviometria molt elevada, que es feia sortir molt d'herba, que els sols eren molt dinàmics perquè són uns sols d'origen molt orgànic i, a més, són sols d'origen volcànic, per tant, ja tenen una riquesa molt alta.
Els pagesos calculen que la implementació de la nova normativa els farà perdre pistonada a curt termini. Poc augura que estaran més tranquils passats entre 3 i 5 anys. Mentrestant, demana que es respecti el sector.
Són preus justos, sí, uns preus que cobreixin els costos de producció, uns preus que tinguin uns marges de guanys dignes i després que no ens emprenyin a la nostra feina. Per exemple, doncs, tenim un dels problemes que tenim més grossos a les comarques de Girona són els senglars. Sé que és repetitiu i és recurrent i sempre estem parlant del problema del senglar. I a més, cada vegada més doncs, tenim, en el cas de la Garrotxa, tenim cabirols, tenim cèrvols, tenim daines, tenim muflons. Ara s'hi ha afegit el coipú, a més, una espècie que s'estigui en mesura, que pastura els camps, al final acaba menjant pastures dels camps.
El coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les comarques gironines ha afegit que el despoblament de les zones rurals continua sent un problema important i que el relleu generacional és simplement una qüestió econòmica que omple d'incertesa el futur de la pagesia.
A la mateixa línia, les pluges que han caigut a la Garrotxa durant el 2022 han deixat un 40% menys d'aigua. És una tendència que s'ha anat repetint en anys anteriors i que, si continua, acabarà provocant canvis a la pagesia. Alguns pagesos ja s'estan plantejant canvis en el sistema de conreu degut a la falta d'aigua. De cares al 2023, els pronòstics no són positius, ja que no s'esperen pluges abundants fins al mes d'abril. Gerard Puigdemont.
Les conseqüències de la sequera són cada vegada més evidents. Les pluges no han acompanyat gens aquest 2022 i han deixat unes xifres molt preocupants. A la Garrotxa han caigut un 40% menys de litres que en anys anteriors, una tendència que repeteix respecte al 2021, on ja va aproximar-se a un 30% de dèficit. Durant aquesta setmana, però, s'esperen nevades arreu de Catalunya, que poden ser el punt d'inici d'una recuperació més que necessària. El meteoròleg Lluís Mi Pérez explica que la sequera viscuda durant el 2022 és una de les pitjors de la història de la comarca.
Una sequera destacable i, a més, important, una sequera que també s'afegeix i se suma a la que ja hi va haver el 2021. Recordem que gran part de la Garrotxa durant el 2021 hi va haver pluges que van quedar entre el 60-70% de l'aigua que sol caure, per tant, un dèficit en alguns casos del 40%. Doncs bé, al 2022 li hem d'afegir un altre 30-40% de pluja de dèficit.
Segons els pronòstics, al mes d'abril s'esperen grans precipitacions que poden acumular un total de 200 litres a la Garrotxa, però aquest inici d'any no és gens positiu per revertir la situació de rius i pantans. Pérez remarca que la situació és molt negativa.
Que és cert que les projeccions climàtiques, per tant, o les projeccions del que es diuen els models estacionals, no són bones. No són bones com a mínim fins que arribi la molt avançada la primavera. El 2022 va tenir un predomini sobretot d'anticiclons i de situacions de vents del sud que ens deixen al marge de la precipitació. Tota la serralada transversal, amb el Puigdecalma en primer terme, ens fa de cuirassa a la pluja que pugui arribar des del sud o des del sud-oest.
La falta d'aigua afecta molts sectors, però un dels que ho nota més és la pagesia. En els darrers mesos la sequera ha fet estralls a molts conreus i ha fet variar fins i tot els calendaris previstos en el cultiu. El secretari general d'Unió de Pagesos a Girona, Narcís Poch, diu que el cabal dels rius, com el Fluvià, és molt pobre.
Falta molta aigua, el Fluvià està eixut en bona part dels seus trams. A la Muga, a les comarques de Girona, no es queden aigua. L'aigua del Ter doncs, segueix patint l'espoli de la capital de Catalunya i importància de tota l'aigua del Ter cap a Barcelona, o un tant per ser molt elevat de l'aigua del Ter cap a Barcelona. A veure, tenim un problema realment de país.
Aquesta setmana a la Garrotxa s'esperen precipitacions d'aigua i fins i tot en forma de neu a cotes baixes que podrien pal·liar part de la sequera que patim.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. La CUP d'Olot planteja una pista de gel sintètic a la plaça Major com a alternativa a la crisi energètica. Consideren que es podrien dur a terme altres propostes a la zona per tal de dinamitzar el barri. Aniol Puigvert.
Tot i que, segons l'Ajuntament d'Olot, l'equipament ha estat un èxit amb més de 9.000 persones, no tothom hi està d'acord. La CUP d'Olot, des del principi, es va mostrar reticent a aquest servei pel cost energètic que, segons ells, suposava. No obstant, el partit copaire ha plantejat en una roda de premsa a la plaça Major una alternativa, una pista de gel sintètica. Una pista de gel que no és de gel, sinó que està coberta d'un material artificial que permet patinar-hi. Un dels membres de la CUP d'Olot és Vial Mussoll.
Pistes de gel sintètic, com ja hem vist, que s'han implementat en molts i molts ciutats de Catalunya, com són a Barcelona, a les pistes de la Maquinista, el Port Vell, Tibidabo, Lilla, Finestrelles, Nou Barris, o ciutats com Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt, Palau Solità i Plegamans, i fins i tot a Alió i a Maó a Menorca. O ciutats veïnes com Ripoll, que també ha apostat directament per una pista sintètica que no tenia una despesa energètica tan important.
Des de la CUP d'Olot també creuen que la pista de gel és un equipament insuficient per dinamitzar el nucli antic. A més, també reiteren que els podrien buscar altres solucions, com es feia anys enrere. Segons un dels membres de la CUP d'Olot, Lluís Riera, aquesta zona de la ciutat necessita un canvi en el model d'oci.
L'oci d'aquesta ciutat, des del nostre punt de vista, ha de ser un oci participatiu, ha de ser un oci plantejat per tots i totes i que treballi amb tota una sèrie de valors de responsabilitat social i de responsabilitat ecològica i ambiental.
Una de les prioritats de la CUP d'Olot referent a la dinamització del nucli antic de la ciutat és buscar solucions que siguin compatibles amb la crisi climàtica i per a tots els públics.
A la pàgina política també hem de parlar de Maria Vidal, que tornarà a encapçalar la llista de Junts a Sant Joan les Fonts a les properes eleccions municipals del mes de maig. L'actual alcaldessa ha presentat la seva candidatura aquest dilluns, fent una reflexió dels 3 anys i mig en el càrrec. Vidal ha dit que entre els seus projectes de futur hi ha el centre cívic de l'Escorxador, la recuperació de l'edifici de Can Vilab per dinamitzar el barri vell i el de Can Vinyoles per la inserció de col·lectius desfavorits. Informa Natàlia Moreno.
Maria Vidal repetirà com a cap de llista de Junts per Catalunya, Sant Joan les Fonts, a les eleccions municipals del mes de maig. L'actual alcaldessa del municipi ha complert el seu primer mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts en un mandat que ha tingut pràcticament de tot. En una entrevista a Ràdio Lot el passat mes d'abril, Vidal ja explicava que aquest primer mandat ha estat marcat per temporals, la guerra a Ucraïna i el parèntesis provocat per diversos problemes de salut que la van tenir allunyada del càrrec. Maria Vidal ha explicat en la presentació de la seva candidatura que es torna a presentar per seguir desenvolupant els projectes que beneficien el poble.
Em presento com a candidata també perquè aquests darrers anys, doncs, que he estat treballant pels santjonencs i santjonenques, pel seu benestar, he vist créixer la meva passió pel servei a la comunitat a través de la gestió d'un ajuntament. Perquè el treball que hem dut a terme amb els companys d'equip ens ha donat experiència en la gestió pública i en el tracte humà. I també penso que sóc una bona candidata perquè conec l'Ajuntament, ara en parlàvem abans, ben bé des de fa 20 anys. I he estat com a treballadora, com a tècnica, i ara els últims com a alcaldessa.
I a quins projectes fa referència l'actual alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal? Doncs a 3 de concrets. Un d'ells és el projecte urbanístic del nou centre cívic de l'Escorxador, que es presentarà aviat. Segons el partit, ha de servir com a punt de trobada per totes les edats i col·lectius i amb el qual es vol motivar la participació ciutadana.
En realitat, el nou centre cívic a l'edifici de l'Escorxador té un nom molt... Però és així, era un antic escorxador i nosaltres el reconvertim i li donem un ús social important, un ús de comunitat. I justament aquesta setmana en farem una presentació pública perquè els ciutadans i ciutadanes vegin, ni que sigui amb un grafisme així en planta i alçats, de què consistirà aquest edifici amb el qual intentem o pretenem que hi hagi molta més convivència, que hi hagi que diferents generacions es puguin trobar en un mateix espai.
Els altres dos projectes que l'equip de govern vol tirar endavant si aconsegueix revalidar la confiança dels votants són la recuperació de Can Vilap i Can Vinyoles. Vidal optarà el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
En cultura, el primer pis torna al Teatre Principal d'Olot després de l'aturada de la pandèmia. Aquest programa ofereix als seients que queden lliures en els espectacles escolars a les persones jubilades i majors de 60 anys. De moment ja té programats dos espectacles per aquest gener.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El Teatre Principal d'Olot recupera el primer pis, una oferta cultural per a les persones jubilades i majors de 60 anys, que ofereix les butaques que queden lliures als espectacles escolars a un preu molt reduït. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, és una bona oportunitat per provocar una trobada entre joves i gent de la tercera edat.
Un preu doncs, molt simbòlic, pràcticament, perquè aquest tipus d'entrades valen 3 euros per aquest públic major de 60 anys, doncs es pot assistir a aquests espectacles. Això també permet interactuar generacions diferents a dintre del propi teatre principal.
La responsable dels recursos educatius del Teatre Principal d'Olot, Esther Forment, afegeix que són espectacles professionals i que no només estan adreçats als escolars.
Són propostes professionals de molta qualitat i que no només estan adreçades als escolars, perquè hi ha moltes d'aquestes propostes que podria veure, com ha dit en Pep, qualsevol persona.
Mentre la platea està assignada als centres escolars i l'ocupen els estudiants, les persones majors de 60 anys que ho vulguin podran veure els espectacles des de les butaques del primer pis. Així, la gent gran també podrà assistir a espectacles de música, de teatre en anglès o clàssics de la literatura, entre d'altres, que Olot Cultura programa per a les escoles i instituts i van a veure dins l'horari escolar. Forment anuncia que per aquest gener estan programades una actuació de la Principal d'Olot mentre expliquen tots els instruments i Allegro de la companyia Cor de Teatre, que també està programada aquella nit pel públic general. Les entrades no es podran comprar per internet. Les persones que hi vulguin assistir podran comprar les entrades el mateix dia de l'espectacle a la taquilla del teatre, des de mitja hora abans de començar. Aquest programa es va haver d'aturar per culpa de la pandèmia i ara es torna a posar en funcionament. La programació es pot veure en els canals de difusió d'Olot Cultura. I abans dels esports parlem de les activitats de l'agrupació de pessebristes d'Olot i la Garrotxa que han recuperat la participació d'abans de la pandèmia. Aquest Nadal milers de persones han visitat els pessebres repartits per la comarca i en altres punts de dins i fora del país. Des de l'entitat creuen que s'han d'adaptar als nous temps i ja estan treballant en fer pessebres virtuals.
Amb la fi del Nadal, els pessebres tornen als armaris per descansar i retornar al Nadal vinent. Durant aquestes festes, a Olot i la Garrotxa s'han pogut veure pessebres de diferents estils i artistes repartits per diferents punts. En el cas d'Olot i de la mà de l'agrupació de pessebristes, s'han pogut veure llocs com l'Hospici. Després del pas de la pandèmia, la gent s'ha animat a tornar-hi a participar, tot i que no s'han arribat a igualar exactament els números de participació del 2019. Tot i així, s'hi ha aproximat i des de l'entitat es mostren satisfets per haver recuperat la normalitat. El president de l'Associació de Pessebristes d'Olot és Miquel Serrat.
En aquest any diríem que hem recuperat de la pandèmia, però no hem assolit les xifres d'abans de pandèmia. O sigui, és bo perquè sembla ser que la gent portàvem 20, o 20 o 21 que no fèiem aquest acte.
Una tradició com el pessebre ha sobreviscut a qualsevol època i ara ho volen seguir fent amb apostes més arriscades. Per aconseguir-ho, des de l'agrupació pessebrista d'Olot s'han proposat revitalitzar-los i adaptar-los als nous temps. D'aquesta manera s'acostarien a noves generacions que avui no estan massa basades als pessebres. Serrat remarca que és un projecte de futur.
Hem de fer una transformació, ens hem d'adaptar als temps actuals. Estem fent uns treballs virtuals en el qual puguem tenir uns pessebres on la persona que vingui a visitar es posi a dintre el pessebre, es passegi pel pessebre virtualment. Esclar, això vol dir canviar tota una filosofia de com es munta i què és el que es convoca.
Aquest cap de setmana, l'agrupació de passebristes d'Olot i la Garrotxa ha fet l'acte de cloenda de les activitats d'aquest 2022, en el qual ha agraït la participació a tots els que han fet possible la mostra d'enguany.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Avui en els esports parlem de la Unió Esportiva Olot, que tanca la primera volta a 8 punts de la permanència. Després de l'empat contra el Prat, els olotins només han aconseguit guanyar 2 partits. Tot i que encara queda la meitat dels enfrontaments, el repte de la salvació és complicat i és per això que durant aquesta finestra invernal del mercat de fitxatges arribaran 2 o 3 atacants més a la plantilla.
12 punts de 51. Aquesta és la dada alarmant de la Unió Esportiva Olot, després de tancar la primera volta. Els olotins amb Mànix Mandiola al capdavant en aquell moment van realitzar una pretemporada que il·lusionava l'afició de cares a aquest debut a la segona ref. Després de l'acumulació de mals resultats seguits de la derrota a la desena jornada a casa contra l'Atlètic Saguntí, el tècnic basc va ser destituït. Aleshores arribava el nou entrenador, Jonathan Risueño, que tot i començar a casa amb una derrota contra el Deportivo Aragón, s'ha vist una evolució en quant a joc, però no en resultats. Després de 7 jornades com a entrenador de l'Olot, el tècnic valencià encara no ha aconseguit cap victòria i deixa el conjunt olotí penúltim classificat i a 8 punts de la permanència en aquesta primera volta. El tècnic de la Unió Esportiva Olot, Jonathan Risueño, valora així la primera volta.
Jo crec que estic fent un màster d'insistència, de treballar, però estic molt content en el grup. És que pareix mentira, però és que jo estic molt content en el dia a dia, en el grup, en el club, en tot, i per això me sap molt greu el tema de que la piloteta no entre. Jo estic amb moltes ganes de seguir treballant, sobretot perquè l'alegria que em portaré quan ells guanyen, per ells, crec que va ser que me va, com persona me va agradar.
Tot i que la situació dels olotins sigui complicada, queden 17 partits per complir l'objectiu de mantenir-se a la segona federació. Un objectiu que, segons Risueño, passa per...
meter uno abans del rival i ficar a 11 darrere la porteria per a que sofrint no ens marquen cap gol. I després, el partit següent igual, i a veure si després fem menys, aconseguim guanyar.
L'Olot, tot i ser un equip que no encaixa gaires gols, no guanya gran part dels partits per falta d'eficàcia a la porteria rival. Durant aquesta finestra hivernal del mercat de fitxatges ja s'han incorporat 2 jugadors de caire defensiu, com Lluís Espar o Carlos López. Ara la prioritat és incorporar 2 o 3 jugadors en les posicions d'atac.
Sí, el Racet està treballant. Jo crec que arribaran 2 o 3 jugadors més de perfil d'atac, de dalt ja. De baix no, però jo crec que el Racet està treballant en 1, 2, 3 davanters, jugadors de dalt. El mercat és fotut perquè a dalt tot el món busca, però jo crec, bueno, ell ja està parlant amb 2 o 3 futbolistes que jo crec que algú pot caure.
Encara falta la meitat dels partits per tancar l'any del debut de l'Olot a segona ref. La salvació passa per guanyar tots o gairebé tots els partits com a local, és a dir, per fer de l'estadi municipal un fortí en aquesta segona volta. El pròxim partit de la Unió Esportiva Olot serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi contra l'Espanyol B, que se situa en tercera posició a 5 punts del líder, que és el Terol, i que serà el rival de l'Olot la setmana següent.
De futbol passem a parlar de tennis, perquè pocs mesos després d'anunciar la seva retirada com a jugador del tennis professional, Tomi Robredo ja té entre mans un projecte d'entrenador. L'extenista olotí s'ha fet càrrec de la coordinació esportiva de Shun Xing Seng, jugador de Taipei de 21 anys, situat a prop del top 100 del rànquing ATP i doble campió del Gran Slam Júnior.
Mig any després d'anunciar la seva retirada com a tenista professional i acomiadar-se al trofeu Comte de Godó, Tomi Robredo inicia la seva etapa com a entrenador. L'extenista professional olotí treballarà amb el jugador de Xina Taipei, de 21 anys, Shun Xing Seng, campió de Roland Garros i de Wimbledon en categoria júnior fa 5 temporades i ubicat al voltant del top 100 del rànquing ATP. Tomi Robredo és extenista professional.
Va sorgir pel meu representant, ell em va dir que l'acabava de fitxar i que necessitava l'ajuda d'algun jugador o jugador que el pogués assessorar, perquè bueno, doncs anava una mica perdut, no tenia entrenador, no sabia pas on fer el físic, on entrenar. Aquest jugador doncs, és un jugador que, com molt bé dius, va tocar els top 100 a final d'any i bueno, és un jugador que d'estatura no és gaire alt, llavors és el saque doncs, va una mica fluixot, sempre diguéssim que ha de lluitar tots els jocs que ell saca i li costa molt, però després de fons de la pista és un jugador molt, molt ràpid, que tira molt fort tant de dreta com de revés, té molt bon ritme de pilota i he buscat un entrenador, que és l'Abraham González, que estava viatjant amb l'Andrés Rublev també, juntament amb el Fernando Vicente. Llavors és un entrenador de gran qualitat, jove, que té ganes de viatjar i d'agafar un projecte així. I amb Walter Navarro, que és el pedagog físic que jo havia tingut molts anys i bueno, que també doncs, és un grandíssim professional.
Tseng ja ha guanyat 3 títols a la categoria Challenger i la temporada passada ja va participar en tots els Grand Slam. L'objectiu és consolidar-se al circuit ATP i acabar l'any entre els 50 primers.
Li veig una mica el calendari i estic una mica, doncs, quan ell sempre està viatjant, estic pendent del telèfon, de veure els seus partits i tot, doncs, per poder-lo anar ajudant. L'objectiu, no sé, ha comptat en 90-95, que pugui acabar top 50 i si és l'any que ve doncs, estigui consolidat entre els millors i que ja puja a tots els grans slams i estar tranquil i bueno, veure si l'any següent ja pot aspirar doncs, a anar entre els 20-30 millors. Però sóc d'aquestes persones que m'agrada anar a poc a poc i de moment consolidar on està i que arribi entre els 50 a final d'any.
El jove jugador de Taipei ja està entrenant a Barcelona. Per ara, Tommy Robredo no té ganes de voltar cada setmana pel món i prefereix gaudir de la seva família.
Estic en el món del tennis, però no 24 hores i viatjant, que és el més dur, no? D'aquí un temps, quan ja hagi estat un temps a casa amb la meva dona, la meva filla, i la meva filla vagi al col·le i tot, doncs podria tenir més ganes de viatjar o no, no sé.
Comença una nova etapa dins el tennis per Tommy Robredo, ex número 5 del món, que pot ajudar i molt a joves tenistes a absorbir una part del seu talent i experiència.
I tanquem la carpeta esportiva parlant de l'olotina Jennifer Pareja, que és la nova directora general del programa de suport als esportistes de l'Associació d'Esports Olímpics. L'ex-waterpolista tindrà la funció de ser la nova coordinadora d'aquest programa, que es basa en donar suport al desenvolupament dels esportistes nacionals del rendiment perquè puguin competir a nivell olímpic.
L'any que ve arriben els Jocs Olímpics de París. És per això que des del govern de l'Estat, el Comitè Olímpic Espanyol i Ràdio Televisió Espanyola han pres la decisió de posar l'olotina Jennifer Pareja al capdavant del Pla ADO. L'objectiu és revitalitzar aquest servei creat el 1988, que vol garantir unes condicions econòmiques i d'entrenament pels esportistes d'èlit espanyols. A més, amb aquesta nova figura al capdavant i amb l'entrada del capital de diferents empreses patrocinadores, com Coca-Cola, Telefònica o Estrella Damm, entre d'altres, els esportistes olímpics podran gaudir de majors recursos. Una de les màximes prioritats és trencar la barrera de les 22 medalles que es van aconseguir als Jocs Olímpics de Barcelona en 92. En els darrers 4 anys, Pareja tenia el càrrec d'assessora del president del Consejo Superior de Deportes, una responsabilitat que li ha servit per escalar posicions i convertir-se en el que és ara coordinadora principal d'aquest pla de l'Associació de Deportes Olímpicos.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 17 de gener del 2023. Més informació als butlletins horaris i a l'informatiu vespre de les 7. També poden seguir connectats amb l'actualitat més pròxima als webs garrotxadigital.cat i radiolot.cat. Gràcies per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.